Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Ja tornem a ser a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programa de ciència. A la taula tenim Quima Parra, parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVoox, ja sabeu, amb dues os. Comencem. L'èxit de l'espècie humana en extreure recursos del medi i en reduir la mortalitat ha permès un ràpid creixement de la població. Al 1800 no arribàvem al milió de persones. Al 1925 ja érem 2.000 milions de persones, havíem doblat. Entre aquesta data i l'any 2000, amb 75 anys, la xifra es va multiplicar per 3. L'any passat, el 2023, vam arribar als 8.000 milions de persones. L'augment de la població pressiona per obtenir recursos alhora que creix la nostra pròpia vulnerabilitat davant dels canvis que fem a les condicions en què ens hem desenvolupat com a espècie. L'emergència climàtica, el canvi global... En temps històrics, situacions semblants i crisis es donaven a escala regional. Avui tot ocorre a escala global. Aquestes reflexions les he tretes del llibre Biografia del món, de l'origen de la vida al col·lapse ecològic. El llibre n'és ple de reflexions. Per compartir-ne algunes, avui tenim amb nosaltres l'autor, en Jaume Terrades. Hola, Jaume.
Hola, bona tarda.
Jaume Terrades és catedràtic honorari d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'haver estat catedràtic emèrit. Va organitzar el primer equip de recerca sobre ecosistemes terrestres a Catalunya i va promoure l'educació ambiental amb més de 200 articles publicats, tant divulgatius com d'opinió. Jaume va impulsar i va dirigir el CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. La seva recerca se centra en l'ecofisiologia vegetal, l'ecologia forestal, els incendis forestals, els efectes del canvi climàtic i l'ecologia molecular. Entre els càrrecs més representatius va estar el primer president de l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre, va ser vicepresident de la Institució Catalana d'Història Natural, director del Departament d'Ecologia i del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, a banda de ser membre actiu de diversos comitès, juntes, patronats, relacionats tots amb la investigació, la conservació, l'educació i la gestió ambientals. Ha dirigit durant 17 anys l'Aula de Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona. És soci honorari de l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre, del Col·legi d'Ambientòlegs Catalunya, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de Consell d'Editorials, de Comissions Nacionals i Internacionals per avaluar la recerca, és expresident de la Fundació Terra i membre de l'equip de suport a la direcció del CREAF. Ha dirigit 17 tesis doctorals. Ha publicat més de 250 articles o capítols científics a revistes i llibres nacionals i internacionals. I entre els seus llibres destaquem l'ecologia de la vegetació, l'ecologia urbana, la biografia del món que hem mencionat, ecologia viscuda, unes memòries, notícies sobre evolució, un llibre molt antic que a mi em mereix especial atenció, que és Ecologia d'avui, que és del 1971, que va ser el meu primer llibre d'ecologia. Va ser coordinador d'Ecologia del foc i de molts altres llibres i revistes. Entre els premis podem destacar el Premi de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el 1998, el Premi de Medi Ambient de la Caixa de Sabadell el 2002, el Premi Crítica de Serra d'Or, justament a la Biografia del món, moltíssimes altres distincions com la Medalla Narcís Monturiol, la Fundació Fernando González Bernaldez, la Lluís Balaguer, en fi, la Creu de Sant Jordi... Ho deixarem aquí de moment perquè volem entrar en matèria. Jaume, en el llibre que he mencionat, La biografia del món, dius que nosaltres no som ben bé una plaga de llagostes que s'ho mengen tot, el verd que troben contínuament al seu pas i deixant al seu darrere la desolació. I dius que no només ho som, a més, deixem tota la nostra resta plena d'escombraries. Ocupem tot l'espai. Encara penses això que vas publicar el 2005?
Cada cop més.
Per què? En quin sentit?
Bé, cada cop som més, com has dit al començament. Som, a més, capaços d'arribar a tots, pràcticament a tots els punts del planeta, si no directament enviant-hi residus o substàncies químiques que no existien abans i que hem fabricat nosaltres i contra els que les espècies de plantes i animals no estan preparats evolutivament per suportar-los. Altres substàncies que sí que ja hi eren, però que canviem molt l'abundància. Per exemple, les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera o de metà en grans quantitats, etc. O sigui que sí, cada cop envaïm més el planeta i diem-ne que l'embrutem més. Els microplàstics estan per tot arreu. Absolutament. A Estats Units van fer un estudi de diverses zones protegides, molt allunyades dels nuclis urbans, i van trobar-hi microplàstics també. Tenim l'aigua potable. Sí. En qualsevol lloc del mar està ple de plàstics. I el plàstic és una d'aquestes substàncies, una d'aquestes que existien i que estan produint en unes enormes quantitats des de 1950 i que no sembla que en puguem prescindir. De moment, clar, aquests plàstics no es descomposen. El que fan és fragmentar-se. I llavors per això hi ha tants microplàstics, perquè a més de que en puguem enviar ja amb partícules petites, els plàstics grossos també es van truint de mica en mica i es van convertint en petites boletes que poden ser ingerides pel plàncton, pels peixos i per nosaltres mateixos. Per tant, doncs, és un dels exemples clars d'aquesta enorme apropiació que hem fet del planeta i que tendim a empitjorar el nostre propi entorn com a conseqüència de les deixalles que anem deixant.
Quin efecte fan els plàstics, aquests microplàstics especialment?
En el fons és una cosa que encara no està molt clara, però esclar, s'acumulen, és una cosa que no es digereix tampoc, es van acumulant a dins dels teixits i en fi, no està molt clar, probablement no és gaire sa. Igual que passem quantitat d'antibiòtics, per exemple, es fan servir no només per la salut de les persones, sinó també per la veterinària, pels animals, se'ls dona grans quantitats d'antibiòtics o d'hormones, i això està en les aigües que ens bevem. Vull dir...
I aquestes sí que sabem quin efecte ens fan, sí, sí, a tots nosaltres, no? I hem provocat aquesta mena de resistència als antibiòtics que, si no s'atura, acabarem com fa...
És una carrera difícil de guanyar, perquè els microbis van molt de pressa a evolucionar per de defensar-se dels antibiòtics. Aleshores hem d'estar inventant antibiòtics nous constantment, i això és difícil. Es busquen alternatives, perquè aquesta carrera l'estem perdent. L'estem perdent perquè els hospitals s'estan omplint de microbis ultraresistents i aleshores entrar en un hospital comença a ser perillós.
Sí, de fet sempre ho ha estat una mica, un hospital sempre és un centre carregat de microorganismes patògens, però esclar, si no tenim defensa estem venuts, no? Fa 30 anys els científics avisàveu que la situació es posava peluda, fa 30 anys o més.
O 40 o 50,
o
sí.
O 40 o 50, perquè el Club de Roma fa molt de temps que ho diu.
El 72 va fer l'estudi dels límits del creixement.
I llavors ja deien que havíem d'aturar, i no estem aturant de cap manera. Per què passa això? Perquè al principi sí que es podia parlar de revertir tot aquest canvi i tot aquest desastre que estem acumulant, però ara ja no. O sigui, primer vam parlar d'atenuació del canvi climàtic, després de mitigació, ara es parla d'adaptació. Quin ha estat aquest procés i per què?
Bé, si s'agafa l'estudi aquest finançat pel Club de Roma dels Meadows, que es deia els límits del creixement del 72, es pot veure que ells van fer una sèrie de models amb diferents escenaris, i si s'agafa l'escenari pitjor que van considerar ells, s'ha complert rigorosament fins ara. Vull dir, van encertar totalment la forma de la corba amb el model, diguem-ne, més extrem, més dolent. Aleshores, què està passant? Està passant que cada any hi ha una reunió, aquestes COP,
sí.
Que ara n'hi ha hagut una no fa gaire.
Sí, a Dubai, no?
A Dubai o a Doha o a aquests llocs, sí. On hi ha diners. També és allà on hi ha presidents que són els presidents de companyies petrolieres, etc. I què hi farem? És així. Però el cas és que si un agafa la corba d'emissions de CO2 i sobre aquesta corba hi posa les dates de les reunions COP, es pot veure que no han canviat absolutament res. És a dir, la corba ha seguit pujant amb la mateixa tendència a nivell mundial. Per tant, un té la sensació que aquestes reunions no estan servint per corregir la manera de fer. És cert que alguns països sí que estan fent esforços ja, i alguns d'ells importants, la Xina mateix, està fent esforços considerables per reduir una contaminació que ja era molt insuportable, perquè tots hem vist imatges dels xinesos amb mascaretes molt abans de la pandèmia, i no era pels microbis, sinó per per la contaminació de l'atmosfera. Els alemanys també estan fent esforços bastant importants, etc. És a dir, el problema és que al mateix temps hi ha països que estan desenvolupant-se ara i segurament el més gran emissor que està entre la Xina, bueno, els Estats Units i la Xina, si ho fem per càpita són els Estats Units indubtablement, i si es fa total per la Xina són molts més, esclar. Però és que d'aquí molt poc serà la Índia el màxim emissor mundial de contaminació i no estan disposats a parar el seu desenvolupament perquè estan tot just sortint de la misèria. És a dir, que això és complicat. És complicat perquè vol dir que s'ha de refer l'economia d'una manera que pugui permetre el desenvolupament però al mateix temps deixi d'emetre tanta contaminació. Això vol dir que ens hem de desfer dels combustibles fòssils i substituir-los per altres formes d'energia i que siguin, naturalment, no excessivament cares i que doncs, no siguin tan contaminants. Una mica ho són totes, però no siguin tant.
Però tindríem, per exemple, matèries primeres per fer plaques que és per tots?
Sí, en aquest moment és un problema perquè són matèries primeres que estan concentrades sobretot en uns quants països. Això fa que es depengui d'un sistema de comerç que no sempre funciona, oi? La Xina, el Vietnam, el Congo, són països que tenen, també alguns països sud-americans, tenen grans quantitats d'alguns d'aquests recursos que necessita tothom en aquests moments per fer la transició ecològica i energètica. El que passa és que al mateix temps cal no oblidar que s'estan desenvolupant constantment noves tecnologies. És a dir, que l'esperança en aquest aspecte és que si podem començar aquesta transició amb els materials que hi ha ara i a poc anar-los substituint per d'altres. Ja es parla de fer les bateries d'altres substàncies que no siguin tan complicades, com no sóc un expert en aquests temes, però diguem-ne que no s'ha de donar per descomptat que només que tot durant els propers 30 anys estarem fent servir sempre el mateix. No és segur perquè la tecnologia està canviant també.
Aquestes propostes de reduir el CO2 capturant-lo, com les veus?
De moment és molt car energèticament. Tenim més energia de la que fem servir ara, però la necessitem neta. És el problema. Però és que si canvia el clima, si volem defensar-nos, si volem adaptar-nos a un clima diferent, tindrem necessitats d'energia més grans que les que tenim ara.
Per aires condicionats.
Sí, per exemple, o per dessalar.
Estem veient ara a Catalunya com ens en sortirem aquí de la sequera. Té algun arreglo?
Bueno, la sequera d'ara suposo que s'acabarà, però el problema és que en vindran d'altres. És a dir, el clima està evolucionant aquí cap a més càlid i més sec. Les dues coses es combinen malament, vull dir, perquè si hi ha poca aigua i a més fa més calor, i a més també més evaporació de la poca aigua que hi ha, per tant, doncs, les necessitats creixen i el que hi ha és un procés d'aridificació, desertització fins a cert punt, i un canvi substancial de l'entorn.
Han mort molts arbres, no? Vosaltres, al CREAF, esteu sabent que això està passant, no? Perquè
hi ha una gran mortalitat d'arbres segons quins tipus de boscos, sí.
Quins tipus de boscos? A qui afecta més?
El Pi de Roig, per exemple, està tenint moltes baixes.
Però això és terrible, perquè això és alta muntanya, no? O muntanya
mitjana. Sí, sí, sí. I per moltes espècies caducifòlies també les condicions es fan cada cop més difícils.
I tu creus que acabarà la sequera?
Sí, suposo que sí. Aquestes coses generalment són durant un temps, vull dir, no és la primera vegada que tenim una sequera llarga, però realment estem arribant a una intensitat i a una durada molt sorprenents, vull dir, per nosaltres. Però si mirem el mapa del món i veiem on estem situats, la conca mediterrània en aquest desert està bastant a prop, no estem massa lluny. Aleshores la gent diu, dos graus més de temperatura, sembla que no sigui gaire. És la diferència de temperatura que hi ha entre Barcelona i Almeria, per dir alguna cosa. I Almeria hi ha molt sec i molt...
Molt desèrtic, està creixent a verd, sí, la zona s'està desertificant.
És que estem molt a prop, som molt vulnerables en aquest canvi climàtic. Per això quan es parla d'un grau grau i mig, que ja sabem que no es podrà complir, això de no passar d'un grau i mig més, no, ja és pràcticament impossible. Dos graus encara seria suportable, diguem-ne, per la majoria del món, però és que probablement nosaltres ja ens afectarà bastant més. És possible que quan el món estigui dos graus més calent, aquí estiguem tres o quatre. Vull dir.
Fa poques setmanes vam entrevistar aquí mateix a Montserrat Busto, del Servei Meteorològic de Catalunya, i va dir que l'any 23, estudiant el 22, fent el resum anual, van haver de modificar les gràfiques perquè l'anomalia de creixement de temperatura que la tenien establert en dos graus la van haver d'ampliar-la, perquè els havia donat 2,7, llavors van haver de canviar totes les gràfiques, vull dir que no estem bastant lluny. Per què la Mediterrània és més vulnerable?
La nostra zona, ja ho he dit abans, estem molt a prop de les zones de desert. Si el clima general va evolucionant cap a condicions més càlides i més seques, ens tocarà el rebre, vull dir, estem a prop, som a primera fila per entrar en problemes d'aquest tipus. Per què hi ha diferència entre una banda i l'altra de la Mediterrània? Això és més complicat i us hauria d'explicar el meteoròleg més que no pas jo, vull dir, però...
L'anirem a buscar un altre dia. El que ens expliques és que hem de fer servir més energia per adaptar-nos a aquest increment de la temperatura, bàsicament, o a l'escassesa d'aigua, perquè desalinitzar és molt car energèticament. D'on podem treure aquesta energia a Catalunya?
Bé, és evident que no podem augmentar l'energia hidràulica, que és una energia
és
sostenible,
obvi, sí.
Però clar, si no hi ha aigua, doncs no... No es pot. Aleshores, de moment, el que tenim a l'abast és el vent i el sol. Potser una mica d'energia geotèrmica, però no gaire aquí a Catalunya. Aleshores, hem de fer instal·lacions, però a vegades els conservacionistes s'oposen, sempre s'oposen a qualsevol instal·lació. Ells proposen normalment que els panells solars es posin a teulades de les cases o que es posin a les de les autopistes. Jo he de dir que crec, no sóc un especialista, però crec que pel que he parlat amb gent, etc, que això és molt insuficient, no n'hi ha prou. I a més, en molts llocs de les ciutats no es poden posar gaires panells solars. En moltes cases, si mireu la proporció que hi ha entre la teulada i els habitants que hi ha sota...
Que no dona.
No dona. Aleshores vol dir que les ciutats necessiten energia que vingui de fora. Aquesta energia s'ha de fer amb lloc que no siguin bones terres de cultiu, però tampoc tenim tant problema, per això hi tenim molts secans que estan abandonats pràcticament. I, per tant, doncs segur que es poden trobar espais per fer-hi instal·lacions, no petites instal·lacions, sinó instal·lacions una mica grans. El que passa és que aquestes instal·lacions es poden fer d'una manera una mica pensada perquè segueixin havent-hi corredors més o menys naturals que travessin les zones d'aquestes amb plaques solars, etc.
Per la fauna, vols dir, o per nosaltres mateixos?
Per la fauna i per les plantes, per tot una mica, no? I per deixar espais alliberats. Però s'han d'ocupar. Algú havia calculat que es necessitava de l'ordre del 2% de la superfície del territori català per produir energia d'aquest estil. Però, esclar, un 2%... Tenim un 60% d'espais forestals a Catalunya. D'aquests espais forestals n'hi ha que han crescut per l'abandonament dels secans. Moltes vegades el que hi tenim són uns boscos que no es poden gestionar pràcticament perquè no són rendibles. De pi blanc, per exemple, i que creixen amb unes densitats exagerades i que són fatalment víctimes del foc. Aleshores, no sé si se'n pot prescindir, francament, fent una mica aquest equilibri de deixar espais per mantenir més la biodiversitat i gestionant, perquè crec que confiar massa en la no gestió, és a dir, que la natura s'enfronta ara amb un repte nou, que és que està canviant, les condicions ambientals estan canviant, i això vol dir que si ens limitem a marcar sobre un mapa un espai i dir això està protegit i no deixem que s'hi construeixi, el perill ara no és l'urbanisme, l'urbanització que com era fa 20 anys o 30, no? I ara el perill és que allò canviarà igualment. Perquè canvia el clima.
És a dir, deixarà de ser necessari que estigui protegit, passarà a tenir unes altres condicions, amb unes altres fauna o flora?
No, potser està bé que estigui protegit sobre el paper, però en què consisteix aquesta protecció? No és una protecció contra el clima, no ho és. Aleshores, allò canviarà d'alguna manera que no sabem molt bé, depèn de com vagin les coses, però probable que si volem mantenir certes coses que ens semblen especialment valuoses, tinguem que gestionar-ho perquè es puguin mantenir mantenir, diguem que ajuda a la vegetació, per exemple, a algunes espècies a subsistir.
En quines espècies penses?
No penso en cap espècie en concreta, però en concret però és intentar salvar alguns hàbitats perquè hi ha animals o el que sigui que creiem que valen la pena d'intentar defensar-los, no n'hi ha prou amb deixar fer, no n'hi ha prou. Llavors aquesta gestió s'haurà d'anar inventant-se a la marxa en funció de com vagin les coses. S'ha venut bastant de que bé, la natura doncs, ja es refà, sí que es refà, però moltes vegades serà a base de la introducció d'espècies noves que venen de fora, que ocupen el lloc de les altres perquè tenen millor capacitat per resistir aquestes noves condicions, a terra i a mar igualment.
A tot arreu, sí. Les espècies invasores.
I quan es produeixen aquestes coses, doncs tot es trasbalsa molt. Mm-hmm. I durant almenys un temps que pot ser molt llarg, doncs allò estarà en unes condicions inestables i en fi, de difícil predicció del que pot anar venint. Per això es necessita molts més estudis dels que s'estan fent, sobretot d'estudis dels canvis i monitoreig d'aquests canvis, i anar seguint el que està passant per saber per on van els trets. I aquesta és una feina que a aquest país no se li ha donat massa importància. És a dir, cal un esforç per donar-se en compte de que necessitem més informació, necessitem noves maneres de fer, i això que dic val per els espais més o menys naturals, que en diem naturals, que tots estan molt humanitzats, però en fi, i val igualment per l'agricultura. L'agricultura s'ha de refer, s'ha de repensar. No podem tenir blat de moro en un lloc que no plou.
Vols dir que s'ha pensat mai? Que si no hem planificat mai què necessitem o cap on podem anar, ara s'ha de fer? Com convencem els nostres gestors o administradors que això s'ha de fer?
És molt difícil. Jo no sé si es deixaran convèncer, però jo crec que no són les paraules el que convenç, sinó l'evidència dels fets.
Potser els diners? Potser veient que recuperar la zona on va esclatar el temporal Glòria va costar molts diners. Cada cop costa més diners reparar allò que desfà una tempesta, qualsevol, un foc.
Una de les característiques del canvi que estem vivint és que hi ha més episodis de clima violent.
Per això.
I per tant, doncs sí, efectivament, tindrem més costos, reparació, que, com deies, de les destrosses que fan aquests esdeveniments, sigui una sequera, sigui una inundació violenta, sigui una... El litoral, per exemple, pot tenir tots els problemes de les platges, dels passejos marítims que ja s'estan desmuntant.
Les vies del tren.
Les vies del tren. Tot això està en perill perquè si el mar està pujant lleugerament, però puja de manera constant, el nivell del mar, i seguirà pujant perquè es desfan els glaços a l'Antàrtica i a Groenlàndia. I aleshores això va afegint aigua al mar i el mar puja de nivell i aleshores si hi ha de més, hi ha també més fortes, també arriba doncs, més amunt l'aigua, no? Cada cop més. Aleshores, un país que viu del turisme no es pot permetre perdre les platges, en tot cas s'ha de reinventar d'un altre tipus de turisme, però en fi, complicat, eh? Estem en una situació delicada que no hi ha una percepció suficient de fins a quin punt és greu. I, per exemple, hem badat molt amb el tema, col·lectivament, amb el tema de l'energia, perquè altres llocs estan fent instal·lacions industrials, diguem-ne, per produir energia, i nosaltres no hem fet res pràcticament. Hi ha uns molt pocs molins de vent, hi ha poques instal·lacions solars.
No em parles de les nuclears.
No et parlo dels nuclears perquè seguim sense saber què fer dels residus nuclears i a part de que desmuntar-les és caríssim i muntar-les trigarem molt també. S'estaríem anys per muntar les centrals nuclears.
Quan diuen que és una energia barata, no inclouen els costos de muntar i desmuntar?
No.
Clar, si és barata, depèn de com tu miris. No? Sí. I després els residus.
I després l'energia nuclear té aquests problemes i a més els riscos que ja sabem pels accidents que hi ha hagut. De manera que, home, jo si pogués em prescindiria, però tampoc està clar que realment en puguem prescindir del tot. Vull dir, és que estem davant d'una situació molt, molt,
molt
problemàtica.
Crítica. Tu quan parles d'aquest llibre, que parles de l'origen de la vida, el col·lapse, creus que pot arribar a col·lapsar la nostra civilització? Com va col·lapsar la romana, com va col·lapsar...
Hi ha tants
la
exemples.
De Pasqua. Sí, sí, exacte. Per exemples no ens en faltaran.
Els maies. Hi ha molts col·lapses de civilitzacions que semblaven molt importants en el seu moment. Ara el problema és que el col·lapse pot ser global, no? Perquè els fenòmens que estem parlant són globals. Jo crec que sí, que és possible un col·lapse, però...
Hem de pensar que no i tirar endavant que no.
Hem de fer els possibles perquè sigui que no. I jo crec que no estem en una situació desesperada, no hi estem.
Això és una bona notícia.
Però sí, en una situació perillosa. Per tant, s'ha d'aconseguir que hi hagi aquesta percepció per part dels que tenen més capacitat per actuar, però també per part de la gent. És a dir, per exemple, i la gent pot respondre. Per exemple, ara que parlem de la sequera que va ser en 91 o no sé quan, va haver-hi una sequera molt sí. important, la gent va reduir la despesa d'aigua per habitant, diguem-ne, a Barcelona, i ens vam posar en uns nivells que estan molt bé. Vull dir que em penso que es va aconseguir això en part també a través de les escoles.
Sí, els nens educaven els pares.
I els nens educaven els pares, però això va funcionar i encara hem de dir que en el conjunt de Catalunya sí que gastem molta aigua, però penso que a les ciutats hi ha una certa consciència del problema. No?
Els ciutadans podem tenir aquesta resposta, però després els milions de turistes que venen no la tenen.
No,
i això com es pot arreglar? No podem prescindir tampoc del turisme? No, o sí, o l'hem de reduir, o l'hem de seleccionar?
No ho sé, si s'ha de seleccionar, això és molt difícil, no? I reduir-lo suposo que afectaria enormement a l'economia del país. Aleshores, jo penso que s'ha de començar per intentar conscienciar els turistes també, no? És una qüestió de fer molta propaganda i a més de que hi ha els hotels i aquests llocs, no? que hi hagi una percepció per part del turista de que està en un lloc en què l'aigua és una cosa cara i difícil de tenir. Bé, fins ara no s'ha fet gaire, vull dir que potser que comencem per aquí.
El que sí que s'ha fet als hotels és aquell rètol que diu que si no fas servir una tovallola que la deixis d'una certa manera, que se sàpiga que no l'has fet servir, no? I això penso que ha funcionat.
Sí,
d'aquesta manera.
Igual es pot aconseguir que doncs, no es dutxin durant mitja hora o que no...
Que facin dutxes més curtes.
Que no deixin la reixeta tota l'estona engegada mentre suposo que es pot aconseguir. El problema és que és un tema d'educació, però vull recordar sempre una frase que va escriure un llibre que es deia L'educació. Adam segur.
Bueno, ja és.
I aquest senyor, que era descendent dels Adams, que havien sigut presidents dels Estats Units, i ell va ser diplomàtic i va viure doncs, a final del segle XIX, primers del segle XX, una mica la Primera Guerra Mundial i tot això. I en un cert moment va escriure el llibre. L'educació era absolutament important, diu, però tota l'educació del món no hauria canviat res. És una visió pessimista,
sí.
Però ell havia viscut com d'alguna manera s'havia anat de mica en mica cap a uns conflictes horrorosos, com si la gent no s'adonés compte de... I ara, doncs, no fa gaire, vaig llegir que algú, no sé qui, deia que sembla que els estats s'estan preparant més per la guerra, per aconseguir recursos, que no pas adaptar-nos a les condicions que tenim. És a dir, que en el fons sembla que siguem encara una tribu d'aquelles que quan se'ls acabaven els recursos que tenien a l'abast, doncs anaven a envair les terres de la tribu veïna, no? Doncs funcionem encara amb aquesta mentalitat, sembla.
Sí, de caçadors-recol·lectors. Estan venent petites parcel·les a Mart. Hi ha persones que compren a Mart. És il·lusori completament, no?
Però... Absolutament.
Sí, sí.
Les condicions de Mart són molt pitjors de les que tindrem, malgrat tot, d'aquí 20 o 30 anys, no? Vull dir...
Clar que no.
A part de que aquí s'ho podrà permetre, vull dir...
La desigualtat afectarà...
Deixem la part, però és que va molt lligat.
Òbviament, qui es trobarà més afectat és qui no tindrà possibilitat d'anar a viure a les zones altes, per exemple, a Barcelona, no? Quan pugi el mar, afectarà les clavegueres? Em preocupa molt.
I ara s'està traient molta aigua de les estacions de metro. Si no es tragués, l'aigua bombeja constantment les estacions que estan més a prop del mar, estarien inundades.
I els aparcaments de la zona de mar, també.
Sí, també.
Bueno, hi ha alguna reflexió més que vulguis donar-nos?
sé, però això que deies de la desigualtat, l'altre dia llegia una conferència de Thomas Piketty, que és aquest economista, que és un especialista en el tema de la desigualtat, i deia que la desigualtat tenia molt que veure també amb la manera com estem utilitzant els recursos de la Terra i el malbaratament d'aquests recursos i amb la destrucció de l'entorn. És a dir, que són coses que van una mica lligades i que la solució hauria de ser una mica aquesta adaptació, hauria de ser no només transformar l'economia, fer-la menys desigual, també.
Ja
vol dir. Això vol dir una organització que no sigui tan jeràrquica com la que tenim, és a dir, que hi ha uns rics molt rics i després molts pobres, molt pobres, no? Sinó una cosa estructurada d'una manera... Igual que ara es diu, per exemple, que les ciutats no haurien de tenir un centre i després unes perifèries immenses, sinó que haurien de ser policèntriques, és a dir, una estructura més cel·lular. Doncs la societat també hauria de ser una mica més cel·lular amb una organització que hi hagi més possibilitat de social, d'interacció per part de tothom i de, diguem-ne, un cert equilibri. No, jo no dic que tothom hagi de tenir els mateixos diners, això no és la qüestió, però sí...
Oportunitats.
Reduir, sí, tenir oportunitats i estar esperat per una estructura social que tingui aquesta visió una mica més col·lectiva, diguem-ne, disminuir les desigualtats, per descomptat.
Amb bons ascensors socials, no?
Sí, sí.
Com ha passat a altres països. Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir, Jaume?
No sé, aquests sempre no ens acaben mai, oi?
No, estava pensant que m'han quedat al tinter parlar d'incendis, però no ho vull encetar perquè si no estarem... una hora més perquè s'ho mereix el tema i tantes altres coses.
Els incendis són una conseqüència del que hem dit, el canvi aquest de temperatura i humitat.
Podem tornar a parlar un altre dia.
Com vulgueu.
Sí. Doncs ho deixem aquí. Hem de dir adéu a Jaume Terrades. Moltíssimes gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres les teves reflexions.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Quima Parra. I d'aquí poc els nostres oients els podem convidar per tenir una mica més de ciència. Ja sabeu que ens trobareu a fenomensnaturals.net, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a la plataforma iVox, amb dues os. Si teniu curiositat, no oblideu de consultar el blog fenomensnaturals.net. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.